El que estem fent, i avui comencem per última vegada, són unes jornades que el títol és molt clar, és de repensar l'educació. És una idea que van tenir els professors de la universitat ja fa una colla d'anys, i el que volíem precisament era repensar-la des d'una òptica que no fos des dels educadors. És que sempre ens mirem al malic i sempre som els mateixos, i ens semblava que valia la pena sentir veus diferents. Ho dic perquè els quatre primers anys, les persones que van venir a parlar van ser polítics, artistes, gent de qualsevol àmbit menys de l'educació. Gent que sortia de TV3, gent que cantava, algun polític, i aquest any van decidir que no. I aquest últim potser que hi posem veus des de dintre de l'educació, i és el que hem intentat fer. Amb algunes notes, en comptes de tres jornades, en comptes de tres dimecres, aquest any hem afegit una altra, perquè ens semblava que sí que valia la pena aturar-ho més. I per tant, els tres primers dies són veus de persones que treballen en el món de l'educació i els hem triat expressament amb una òptica alternativa. O sigui, no volem professors normals d'escola, volem gent que tingui idees i que tingui unes visions diferents que ens puguin suggerir coses a nosaltres, que podem compartir o no, és igual, ja ho discutirem després, però veus diferents. No ens vinguin a explicar com funciona una escola normal, això ja ho sabem. I l'últim dia hi hem posat tres experiències, o sigui, tres companys nostres de les comarques de Girona que treballen a les escoles, que ens vindran a explicar les seves experiències. La idea de fons és que quan sortíssim d'aquí marxéssim una mica optimistes, puguem dir, sí que es poden fer coses a l'escola, a pesar de la pluja, a pesar de la neu, per no dir a pesar de l'administració, a pesar del que sigui, realment es poden fer coses, i per tant ens semblava, almenys ens podem organitzar, som esperançats i veiem que les coses poden avançar. I per avançar necessitàvem persones que ens expliquin les seves experiències i que ens ajudin a caminar. Aleshores, avui tenim en Pepe Contreras, que en Xavi Besalú us el presentarà, i ja està, ja els diràs el cas.
Avui
ho farem
amb estèreo,
eh? Ho farem
l'altre per l'altre. Afegir a la presentació aquesta general, doncs que ja sabeu que aquestes jornades són una iniciativa de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, de l'UDG, que dirigeix el professor Jordi de Cambra, que avui no pot ser aquí. I per tant, doncs, agraïm també el suport i la sostenibilitat, doncs, de poder fer aquestes jornades. I dit això, doncs, us presento breument el professor i amic Pepe Contreras. En el llibre ho llegiré perquè així se'n faré més aviat. A veure, ja sabeu que aquesta casa tanquen a les 9, vol dir això que en torn de 9:15 hem d'anar acabant. El PP ja es donarà peu a que intervingueu quan vulgueu, però si no us deixa temps, ja vi tocaré la cresta perquè us deixi temps al final per dialogar o per comentar alguna cosa de les que presenti. Per tant, la intenció no és que això sigui un raig permanent, sinó que hi hagi un cert diàleg. Doncs bé, dit això, en un llibre que ja té alguns anys, el Pepe Contreras va escriure la dedicatòria següent: a la Remei i al nostre fill Pau, amb qui hem après que l'autonomia neix de la voluntat d'entesa, del recolzament i de la seguretat efectiva. En un llibre molt més recent, no d'ell, el noi que va ser dialoga amb l'escriptor que és, em refereixo al llibre d'en Daniel Penac, i dialoga amb aquests termes. Diu el nen: quina és la manera d'ensenyar? Hi ha algun mètode? I respon l'adult: de mètodes en sobren. Us passeu el temps al revés. Primer parlava l'adult i ara contesta el nen. De mètodes en sobren. Us passeu el temps refugiant-vos en els mètodes quan en el fons sabeu perfectament que amb els mètodes no n'hi ha prou. Cal una altra cosa. Quina cosa? No puc dir-ho. Per què? És que és una paraulota. Una paraulota pitjor que empatia, sense comparació. Una paraula que no pots pronunciar en una escola, un institut o una facultat. És a dir, no, no, de debò, no puc. Au, vinga, que no puc, t'he dit. Si fa servir aquesta paraula per parlar d'instrucció, el linxa. Hi ha una pausa i acaba dient, doncs, el que cal és amor. El Pepe Contreras, ja ho he dit abans, no ho he dit, ho dic ara, fa de professor de pedagogia a la Universitat de Barcelona i és un molt bon coneixedor, potser el millor, del que entre nosaltres anomenem la innovació educativa. Explica, per exemple, que als anys 60 i 70 del segle passat aparegueren força escoles innovadores, escoles que duien a terme els seus projectes aprofitant les escletxes del sistema, estàvem en plena dictadura, però sobretot fent el que creien que havien de fer i defensant el seu treball amb convicció. amb l'arribada de la democràcia i de la reforma educativa, moltes d'aquestes escoles i molts d'aquests mestres van deixar d'innovar perquè el sistema i les noves regulacions administratives les van acabar engolint. I fa una reflexió molt afinada. Diu, el canvi oficial funciona a base de decrets, però els decrets canvien només les normes, no pas la vida, i les escoles viuen a través de les persones que les habiten, els seus anhels, les seves conviccions, i sobretot del que els mestres i les mestres posen en joc. En parlar d'escoles alternatives, que també anomena escoles lliures o radicals, mostra i demostra que totes elles posen l'accent en la relació educativa, en el valor de l'experiència individual, en l'exercici de la llibertat i la responsabilitat. Són alternatives perquè posen en qüestió algunes coses bàsiques que semblarien inqüestionables del sistema escolar convencional. Per exemple, la idea del currículum com una ordenació rígida de l'aprenentatge, l'avaluació o qualificació, l'ensenyament com a única via per l'aprenentatge, l'agrupament de nois i noies per edats, el control i la imposició dels adults, en fi. I n'assenyala alguns trets comuns d'aquestes escoles. Diu, solen ser escoles petites, de mida humana. La convivència entre edats diferents en la convicció que nens i nenes aprenen a partir d'aquesta relació entre ells. La no linealitat de l'aprenentatge, que els nens i nenes no creixen tots al mateix temps i de la mateixa manera. En fi, i algunes altres coses. Ell n'ha estat coprotagonista i copromotor d'una d'aquestes escoles alternatives. Primer va ser una escola per a nens i nenes de 1 a 6 anys a Barcelona, la Casita, em sembla que és del 1995, ja ho aclarirà si més no. Més endavant, el 2001, va néixer el Roure, una escola per a nens i nenes de 3 a 12 anys al Penedès, i el 2007, si no vaig errat, ha nascut un espai educatiu per a nens i nenes de 12 a 16 anys, també al Penedès. Sempre estem parlant dels marges en aquest sentit alternatiu. I per això l'hem convidat, perquè ens parli en primera persona de la possibilitat i de la realitat de fer una escola alternativa, una escola sostenible, en aquesta societat insostenible que diu el programa. De manera que, quan vulguis.
Bé, encantat d'estar aquí. Em sento una mica, bueno, atrapat en el temps disponible, perquè hi ha coses que jo crec que s'han de poder representar, viure, intuir molt a poc, perquè són coses, sobretot quan d'alguna manera se surten del que tenim com a referents, com a estructures, i jo voldria poder fer una presentació respecte a això de les escoles alternatives, per posar-li algun nom, d'una manera que ens ajudi a veure més o menys com jo les entenc, o com jo entenc algunes d'elles, perquè les escoles són molt diferents unes d'altres. Poden ser de fora del que consideren com a escola convencional, però poden no semblar-se entre elles gens ni mica, no? Per això és molt agosarat parlar d'escoles alternatives com si fossin una cosa. I les escoles alternatives, cadascuna és la que és, no? Però bueno, jo aprofito la meva experiència concreta en relació amb algunes d'aquestes escoles per a poder explicar, comentar i xerrar al voltant d'una qüestió que a mi em preocupa molt més que la defensa de les escoles alternatives. De fet, jo no tinc cap interès en defensar-les. A mi el que m'interessa és que parlar d'escoles alternatives, és a dir, escoles que ens trastoquen els esquemes, ens obliga a parlar de nou de coses de les que ja no parlem, que és coses que estan en la relació i en l'experiència, en la vivència, en el sentit de l'educatiu, però que sembla que ja les donem com prefixades perquè ja ni les veiem, no? Les tenim tan assentades, tan arrelades, tan ficades ja a les venes, que ens sembla que és la cosa més natural del món. La meva experiència respecte a aquest tipus d'escoles ha estat això, que de cop m'han posat a pensar, a donar-me de coses que ja no pensava, o que les donava com tan sagrades i consagrades que semblaven que eren inamovibles, no? De vegades ple d'expressions i d'idees que ja no calia ni discutir-les, perquè eren ja quasi com un dogma en el millor sentit de la paraula, no com un dogma al millor, però ja això no es discuteix, això és claríssim. I jo de cop m'he vist discutint-me i sent discutit per aquestes experiències que m'han obligat a pensar de nou moltes coses. Per mi l'experiència important per transmetre, que m'agradaria poder transmetre una mica, és això, pensar de nou coses que ja no pensem. i que el contrast que ens provoca aquestes escoles igual ens ajuda a pensar de nou. I cadascú ha de fer el que hagi de fer. Jo no penso que la solució del món estigui en les escoles alternatives. Penso que la solució, si existís, ha d'estar en com cadascú és fidel a si mateix i porta allò que tenim com a propi en allà on vivim. El que passa és que jo penso que ja tenim dificultat per trobar en nosaltres mateixos això que tenim com a propi, perquè estem tan construïts per allò que ja està donat que ens costa pensar de nou sense partir del que ja està donat. No? Aquesta és la recerca per a mi, no? El contrast, el obligar-nos a pensar. A veure, jo això del PowerPoint no m'agrada gaire, però ho he fet perquè, sobretot perquè obliga a mirar allà i aquí i no se sap on mirar, no? I això no té sentit. Però jo ho he fet perquè us volia mostrar imatges. Us volia mostrar imatges de l'escola que jo conec millor o en la que estic més a prop i que m'han passat fotos, que és aquesta escola del Roure. Imatges que, per això jo he demanat que no es gravin, perquè clar, hi surten nens i nenes i en això hem d'anar molt en compte i penso que són, és el seu món, la seva privacitat. Ells, elles no saben que estan aquí i a mi això em sembla una falta de respecte, però que jo ho compenso pensant que pugueu veure'ls no tant amb ells i elles en concret, sinó com estan, en quin ambient, què podem captar, ens pot ajudar a coses que són interessants i importants. O sigui que aquesta falta de respecte em mou també com un respecte també més profund per alguna qüestió que pot ser important en aquest ús. No? I llavors el que veureu és que, bueno, aniran apareixent pantalles que d'alguna manera estan com plantejant les qüestions que m'agradaria poder comentar, però entre pantalla i pantalla de text hi sortiran imatges que jo crec que el que hem de fer és mirar-les. I ja està, no? Espero no enrotllar-me massa i anar una mica ràpid, i si de cas, si veieu que em passo per alt coses que diu, ei, això explica-ho que no ho entenc, doncs dieu i ja està. Això és l'escola Roure, aquest és algun dels espais, i bueno, perquè veieu una mica un ambient concret de com estan i on som. No? Per què escoles alternatives? Jo crec que ja ho he dit. Això és el que m'emprenya d'això, que m'obliga a parlar ja a l'hilo del texto en comptes del que em va sorgint. Però bueno, ja que està aquí... Aquestes són les tres idees que a mi m'animen fonamentalment a plantejar això. I no repeteixo el que he dit, sinó que podem repensar l'escola i que tenim exemples, que no es tracta d'inventar-se una cosa que no existeix, que existeixen, i que us vull mostrar algunes, sobretot aquestes en imatges, però us en parlaré d'alguna més, i que això ens obligui a repensar el que ja no pensem, i perquè una de les coses que a mi m'ha fet pensar molt l'experiència d'escoles d'aquest tipus és una pregunta que jo trobo que últimament no ens fem, o ens fem molt poc. Tenim tanta pressió per preguntar-nos quines són les necessitats socials i com hem d'educar els alumnes en funció del món en què vivim, que ens hem oblidat de la pregunta important. Què necessita un nen, una nena, per créixer? Què li ajuda a madurar? Què li ajuda a viure? Què li hem d'oferir? I aquesta pregunta a mi m'agradaria que la mantinguéssiu flotant, no?, en l'ambient, com una pregunta per anar-nos fent mentre acompanyem això d'imatges. Escoles alternatives, què vol dir això? Jo, ja ho deia, no crec que hi hagi una manera de definir d'això. Jo me'n vull referir en concret a algunes coses i d'algunes experiències que no totes les escoles que estan fora de qualsevol concepció convencional a lo millor reuneixen. Jo me'n refereixo a algunes en concret. A algunes que tenen com a preocupació això, no? Estar més atentes a el que cada nen, cada nena porta com a propi i com això es pot cuidar i es pot ajudar a desplegar. Per tant, escoles que estan sobretot centrades en l'escolta, en el respecte, en la mirada atenta, en veure, en captar alguna cosa profunda del que hi ha. No per quedar-se, no és una qüestió de vegades es diu de paidocentrisme, no? De partir del nen com si el nen fos el motor o el centre del que tot el que és. No, és simplement veure bé a un nen, en el que porta i en, els seus, en les seves dificultats també, però veure bé. No? Són escoles les que, a les que jo em refereixo que normalment no parteixen de l'ensenyar, si per això entenem que hi ha un programa d'instrucció preparat i que un nen el que ha de fer és preparar-se, posar-se en la disposició perquè això li arribi, no? Sinó que més aviat són espais, propostes, on els nens, les nenes, poden relacionar-se amb elles en funció dels seus interessos, de les seves ganes, del seu, de la seva opció. Espais que precisament perquè no estan resolts a priori, perquè no diuen com s'ha de viure allà, cada nen i cada nena ha de passar pel procés de posar-se en relació amb ell. Per tant, íntimament, encara que no sigui conscientment, han de fer un procés de saber-se definir, situar davant d'ell, de veure com són, com volen viure, què fan, què decideixen, com es relacionen amb això. I això sempre significa una pregunta per si mateix, no? Quan tu la relació amb l'altre no te la trobes resolta, la pregunta et torna a tu. Quan te la trobes resolta, precisament el que evites és fer-te preguntes. Tu has de fer el que et diuen, el que no queda més remei de fer, etc. Però aquesta pregunta no es torna, no? I això per mi és una idea sobre l'exploració de la llibertat. L'exploració de la llibertat entesa no com a simplement capacitat de decidir, sinó com l'apertura a allò altre. Jo trobo que la idea de llibertat fonamentalment és això, és explorar formes de viure, de ser, que no estan predeterminades, en les que tu has d'anar provant, experimentant, decidint i, per tant, creant un camí. Una idea de llibertat que sempre és de llibertat en relació, perquè ningú som ens aïllats, som precisament perquè existeix una relació que és la que ens torna sempre la pregunta de tu qui ets, no? Ui, no sé si es veu bé. Bueno, diré que el de l'esquerra és el meu fill. No va trobar un lloc millor per serrar una fusta que enfilar-se a dalt d'una escala. Hi ha una qüestió que a mi em sembla important i que en la meva experiència m'ha provocat, com us deia, el conèixer aquest tipus d'escoles i és poder-me adonar a poc, perquè això és més lent del que ens agradaria o del que a mi m'agradaria, de moltes coses que ja no pensava, de coses que ja donava per suposades, no? I en aquí voldria assenyalar algunes. Per exemple, la idea de que l'escola... L'escola, el que referim com a escola, si tinguéssim temps i una altra manera d'estar aquí, us podria fer una exploració de què és una escola i com ens representem que una, és una escola, i tenim una idea molt prefixada de que una escola com és un lloc, que és un edifici, que té aules, que són quadrades, que tenen cadires, que tenen pissarres, que tenen una distribució on els nens i nenes estan separats per edat i hi ha un adult que li diem mestre que està allà al davant que està dient el que han de fer, el que no han de fer, etcètera, etcètera, no? Tenim una idea de que suposa que això és una escola. I això que és una escola és un invent recent. És un invent que té en aquest país. Em sembla que la primera experiència d'escola entesa així és del 1898. O sigui, tens 100 i pocs anys. Les escoles abans no eren això. Eren un espai, un únic espai, on nens i nenes, o nens o nenes, normalment de diverses edats, això ho hauria d'explicar millor el món que jo, vivien, convivien o feien l'activitat que fos, barrejats, sense un pressupòsit, que és el que jo crec que més ha arrelat la idea d'escola graduada com a escola que combina això, diverses aules amb nens separats per edats, d'on tots han de passar per primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, etc. La idea requeriria probablement explicar-la més a poc, però si m'enrotllo aquí no passem a més. Hi ha una història molt interessant de com es va constituir, almenys en Espanya, l'escola graduada, però que s'assembla molt a com això es va anar construint i constituint a tot arreu, no? I una de les coses interessants és que la majoria dels problemes que tenim a l'escola actual neixen en la constitució de l'escola graduada. Perquè, per exemple, l'escola graduada significa que quan els nens estan separats per edat i se suposa que cadascú per edat que està en un curs, aquest curs significa que ha d'aprendre una cosa que li correspon a aquest curs. Per exemple, això que li diem seqüenciació del currículum va aparèixer amb l'escola graduada, perquè abans un mestre no tenia aquesta preocupació. Cada nen que tenia la classe anava com anava i ell anava seguint com podia. Però ara resulta que primer ha de definir quin és el seu contingut, que sigui diferent al de segon, que sigui diferent al de tercer, etc. I s'han anat encadenant. I la idea aquesta que la tenim tan arrelada als que ens dediquem a l'educació, de que el currículum se seqüencia, no? És una història que va associada a l'escola graduada. A l'escola graduada hi ha més coses associades. Hi ha, per exemple, que si diferenciem nivells, bueno, una altra cosa que apareix és l'horari. Si resulta que jo, com a primer curs, he de fer tot això, m'he de distribuir el temps per començar per el començament i acabar per el final al llarg d'un curs i per tant he de fer calendari, horari, etc., que ajusti tot aquest contingut al temps disponible. No? Per tant, em creo una divisió del temps que me la crea la necessitat de que els cursos han d'anar succeint-se i superant-se uns a altres. Clar, i com sé que quan acabem segon, el nen, la nena, està en condicions de passar a tercer? Què apareix? L'examen. I quan apareix l'examen, què apareix? Que es pot passar o es pot no passar. I apareix el fracàs. El fracàs, el que li diem el fracàs, no superar un curs, és un invent, producte de la graduació de l'escola, que crea aquesta distribució i aquesta disfunció, perquè resulta que després l'escola graduada funciona amb el supòsit de que tots els nens són de la mateixa edat i aniran a la part aprenent, però resulta que després tens el repetidor que no compleix això i que tens allà amb un any més i amb una experiència viscuda i repetida, etcètera, etcètera, no? O sigui que, per una banda, crea una sensació d'homogeneïtat del grup, de que tots són iguals, de que poden anar aprenent igual, i resulta que comença a tenir a l'hora disfuncions. Però encara que hi hagi totes aquestes disfuncions, jo crec que com a educadors a les escoles convencionals hem interioritzat fins a la mèdula una idea, que és que en una escola, en una aula, tothom fa el mateix, de la mateixa manera, al mateix ritme, tots a la vegada, per arribar al mateix lloc. I això ho ha creat, clar que hi ha més influències i més raons, però l'escola graduada ha sigut un puntal bàsic perquè interioritzem això, que fer de mestre, ensenyar, estar en una aula, és viure això. Després intentem conviure amb nens i nenes que no responen a això, no van a la mateixa vegada i ens crea un problema, no tots són iguals i en crea un problema, i venen els d'integració i ja no sabem què fer, perquè el que tenim arrelat com a sistema pedagògic és que una aula és un lloc de tots a una, un lloc de tots anar a fer el mateix, un tots de tots anar a viure la mateixa cosa, un tots de tots van per el mateix nivell, o haurien d'anar, i la nostra frustració és que no tots hi van pel mateix nivell. No? I això crea això, un currículum lineal en un temps lineal. I els nens i nenes objecte d'una programació. Però clar, ara tots han d'anar acompassant-se al pressupòsit que ha creat l'escola graduada. I és que han d'anar creixent tots alhora en un ritme ordenat en el temps per a garantir que s'arriba al final de curs amb el nivell assolit. No? Tota la psicologia científica, tota la psicologia del diagnòstic, tota la psicologia de les proves de nivell, tota la psicologia del quocient intel·lectual, tot això apareix amb l'escola graduada i es desenvolupa tota una psicologia evolutiva que es necessita per justificar que com que tenen una edat, tenen un nivell i que els nens creixen tots amb aquesta lògica. Interioritzem també això, no? Una idea de programació que sembla que l'aprendre funciona de manera ordenada. Una cosa que tots sabem que no és veritat quan pensem en la nostra manera d'aprendre, de viure, d'interioritzar realment coses o no, i sabem que no funciona així, però l'escola funciona amb el supòsit o a l'aspiració de que aprendre sigui una cosa ordenada. No? A part de que aprendre es dedica fonamentalment a una qüestió que funciona de coll cap amunt, amb hores d'esbarjo per evitar no sé què, però és el món cognitiu, racional, mental, abstracte. No? I una escola basada en ensenyar. Jo crec que probablement la cosa que més, amb l'experiència de quan intento explicar aquestes coses, el que més sorprèn normalment és aquesta idea del basada en ensenyar. No? Perquè diu, clar, no? Si un és mestre és per ensenyar. I sense entrar en moltes coses, us explico un exemple d'una cosa que em va passar amb el meu fill, el que sortia allà a dalt de l'escala, quan ell tenia, calculo que 3 o 4 anys. Un estiu, que anaven de vacances, anaven recorrent una ruta, passant per un poble, i volíem descansar una mica, justament on aparquem hi ha un parc infantil d'aquests que tenen tobogans i gronxadors i això. El meu fill, quan veu això, ràpidament se'n va cap al parc i resulta que hi ha un tobogà molt gran, amb una estructura de fusta, i faltaven els dos primers esglaons. I jo veig això, tan alt, i agafo el meu fill i el pujo al tercer esglaon, puja, es tira, i ve, i es col·loca, perquè es col·loca ja directament, ja ni parlaven, simplement es col·locava, jo l'agafava de la cintura, pumba, ta-ta-ta-ta-tan, i ja s'anava tirant. Estem en això, quan de cop veig que hi ve cap al tobogà una nena molt petita, portava bolquers, no sé quina edat, us recordeu dels tricicles amb bolquers com caminen? D'això que sembla, doncs caminava igual, d'això, o sigui, ni tan sol, era, no podia ser molt gran per la manera de caminar, que jo de fet la veig que ve corrent sola i em quedo parada i veig que al darrere hi ve un noi jove, suposo el seu pare, que la mirava però no estava a sobre, no sé què. Arriba la nena i agafa com un mico, plim, plom, 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 puja a dalt i es tira per el tobogà. Jo em quedo parat i ve el meu fill, súbeme. Diu, no, sube tu solo. I agafa, plum, 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 es tira. Moraleja. Quina és la moraleja? Jo havia decidit que ell no podia. Però hi ha una segona moraleja. Ell havia acceptat que ell no podia. Això per mi vol dir basat en l'ensenyar. En el supòsit de que els nens, per aprendre, necessiten que algú que els ensenyi. I això és un supòsit que fa l'adult que ensenya i l'alumne que accepta, que aprèn. No només aprèn el que li ensenya, aprèn que ell no pot aprendre si no hi ha algú que li ensenyi. Aquí d'on està mirant, algun insecte, alguna cosa que han trobat? Quines coses, per tant, jo m'hi fixo quan penso en escoles alternatives? I jo el que he pogut rastrejar amb experiències que he conegut, de les que després us en parlaré, són uns quants trets que jo destaco, perquè a mi em sembla que són suggerents importants per pensar això, i que molts es dedueixen d'això que us estava dient, de quina escola hem assimilat. Primer, jo crec que podríem llegir aquest text de Rebecca Bill, amb lo de l'escola graduada no em volia allargar molt, però una de les coses que va passar amb l'escola graduada és que quan van haver de seqüenciar el currículum es van trobar en diverses modalitats per intentar com es podria fer. I es parlava doncs, d'una seqüenciació lineal, primer es veu una part, després la següent, en el contingut distribuït, però s'anaven adonant de que els nens passaven de curs i no se'n recordaven de res del que havien vist el curs anterior, amb la qual cosa havien de començar de nou i llavors s'agafava una idea que es deia en círculos concèntricos, és a dir, que es trobava un contingut i a l'any següent es tornava a repetir però una mica més ampliat i al següent el mateix però una mica més ampliat, etc. És a dir, hem creat un sistema d'ensenyança perecedero i hem de contínuament insistir en el mateix que no queda, que s'oblida, que els nens no volen aprendre i per això no fan cap interès o encara que ho facin se'ls desdibuixa a poc. I la idea de la Rebecca Bill, que va crear una escola fa uns 30 i pico d'anys a l'Equador i que té diversos llibres publicats que us recomano, deia això, no? Quan van crear la seva escola es feien aquestes preguntes, no? De dir, bueno, la quantitat de temps que passen els nanos en les escoles fent el mateix en una cosa que a l'hora de la veritat la podíem aprendre quan arriba el moment ràpidament. Per què hem de dedicar tant de temps en una cosa que no queda? En una cosa que sembla que no serveix, en una cosa que sembla que hem d'insistir, de repetir, no sé què. Hay que ver, arriben a la universitat i continuen sense saber res, hem de començar de nou. Doncs, quant de temps perdut, no? No podia fer alguna cosa més interessant? Quins aspectes jo crec que podem recuperar o que podem centrar l'atenció en aquest tipus d'escoles? Una de les primeres és aquesta d'escoles petites, no? Hi ha un moviment a Anglaterra a favor d'aquest tipus d'escoles que tenen una fundació que es diu així, Human Scale Education, educació a escala humana, no? I que és un moviment, als Estats Units n'hi ha un altre que es diu el moviment d'escoles petites, i que estan preocupats per això, fem una mida humana, una mida on la relació és possible, una mida on el nen, la nena, arriba a un món i sobretot els primers anys no es troba perdut per la immensitat de algo que no pot assimilar ni abastar, no? Quina és, i sobretot quan ben sabem que moltes de les coses que es fan a les escoles no depenen de l'educació, sinó depenen de la massificació. Hi ha moltes qüestions que tenen a veure amb mesures de seguretat, mesures de quantitat de coses, d'organització, d'un tinglado tan gros que necessitem fer coses que no estan en la relació amb el que es pot cuidar i crear quan tens una relació directa i una mesura de la que les relacions es poden arribar a tenir i a mantenir. L'escola Roura, en l'actualitat, té quasi 60 nens i nenes, entre 3 i 12 anys, i la Begoña González, la seva creadora i directora de l'escola, fa poc que parlava amb ella sobre el tema, i ella diu que té clar que ha arribat al límit. No només que ha arribat al límit, que s'ha passat. Ella percebeix, perquè clar, l'escola aquesta en 7 anys vam començar que érem 6 nens, hi havia 5 nens i nenes, i ha anat creixent, i de vegades d'una manera sobtada, ràpid. I ella diu que percebeix això, que ella ja no, no ella, perquè n'hi ha més d'educadors, són 6 em sembla, però la qüestió és que ella ja, no, ja perd la mesura de les relacions. No pot estar en cuidar les coses concretes que passen en un lloc que, com podeu veure les imatges, no estan en un espai de control, no? Respecte a un espai tancat i, per tant, tens... Però no és una qüestió de control, és una qüestió de viure la relació. No? I viure la relació amb 60, diu, quina intimitat puc tenir amb els nens, si amb tants que em passen ràpid? Perquè, clar, la relació sempre es viu primer de 2 a 2. Una cosa que les escoles normalment dificulten, no? Inclús, i això em sembla que no surt en lloc del que jo però ara pensava, les escoles com un lloc que entre la massificació i la concepció, per exemple, impedeixen que els nanos puguin viure una cosa fonamental, que és l'oportunitat d'estar sols quan volen estar sols. I sembla que això està prohibit en una escola, no? L'escola tot passa en grup. Tot passa, amb la mania de la socialització, tot passa perquè no pots estar sol, no pots tenir un moment que estàs de mala uva i vols estar-te solet una estona, o perquè ve de gust i vols estar al teu rotllo, o perquè vols, per exemple, allà es veien les cabanes, se'n fan de cabanes i no sé què, i de vegades volen estar en aquest sentit de que és la seva cabana, la seva intimitat, el seu espai, se l'han fet a ells, no? La volen viure per un espai propi, no? I això només pot cuidar-se quan n'hi ha pocs. No? Lo de la convivència interedats, jo crec que es dedueix del que parlava abans de la constitució de l'escola graduada, però a part jo, amb la meva experiència de viure la relació de nens i nenes de diversa edat tots junts, veig una cosa que jo, per exemple, que soc fill de família nombrosa, això estava a casa meva, però el meu fill és fill únic, no? Jo de petit jugava al carrer i a l'escala amb nens i nenes de diverses edats i condició, i això ara per a la majoria dels nens és una cosa molt difícil, perquè el carrer és perillós, perquè a casa no tenen germans, perquè etc. No? La idea és que el que veig és que un nen gran, un dels aprenentatges que no sempre té l'oportunitat de fer és cuidar un nen petit. O viure el seu món, un món que li recorda el seu propi de fa poc i que encara vol connectar-s'hi. O un nen petit que veu que és créixer. Perquè està veient com és un de més gran. I ho està veient no com una imatge, està veient com una relació que busca, que li interessa, perquè li descobreix alguna cosa que li atrau, perquè li indica un camí, una possibilitat. El supòsit aquest de que l'aprenentatge és ordenat i lineal, quan tots sabem que, com deien una altra escola d'aquest tipus, el Pelouro, una escola galega, deia que l'aprenentatge s'assembla més a los dientes de la sierra, que puja i baixa, que això no va així, no? I que bé que ho sabem, que puja i baixa, i que de vegades fas un salt i de vegades tornes una altra vegada. Una experiència que es veu en molts en aquestes escoles és que normalment els nanos, sobretot quan estan en un clic, en un salt de creixement, fan un salt i de vegades fan un retrocés i tornen i volen tornar a viure, sentir, ser cuidats i fer coses que feien quan eren més petits. I sembla com si s'enfortissin de tornar a recuperar això i tornen una altra vegada a fer aquest salt que els hi permet una altra vegada. I quan se senten que això, perquè clar, com que estan convivint amb nens i nenes que no sempre són en el mateix grau de correspondència per interessos, activitats, etc., de vegades igual se senten com molt pressionats i superats. I clar, els volen una altra vegada, a lo millor recuperar altres relacions, sentir-se d'una altra manera, sentir-se que no ets igual el petit, que de vegades vols sentir-te que ets el gran, i vas i vens, no? I fas tot aquest món de relacions que te'ls vas creant, i que això, igual que passa amb les relacions, passa amb els aprenentatges, que tu vols, de vegades, assolir coses, però de vegades vols afiançar d'altres, de vegades necessites recuperar una manera d'estar i d'aprendre, i vas combinant processos que no sempre estan en una mateixa idea de que tots van alhora creixent, no? Com si créixer fos una cosa que no para i no fos una cosa que puja i baixa, no? La vivència del temps, no? Em sembla que és fonamental, no? I la diferència del concepte de temps dels grecs entre el cronos, el temps del rellotge, no? El temps lineal, el temps sumatiu, no? Una hora darrere de l'altra, a diferència del temps que vivim quan no depenem del rellotge, quan diem, hosti, se m'ha passat el temps volant o se m'està fent eterno, no? El temps del viure, el temps de la vivència, el temps del present, d'estar en el que estàs i no en l'espera de que vingui el temps després, perquè ara toca això i després toca l'altre, no? Bueno, això que veieu aquí és que no estic explicant imatges perquè si no podria ser molt llarg, però això, per exemple, hi havia una època, ara no, perquè com que n'hi ha tants, ja van haver de suspendre el sistema d'això, perquè abans dinaven, es feien el dinar, i es dinava, o almenys feien el dinar un dia a la setmana, i la resta ho fèiem les famílies i fèiem el dinar per tots, però clar, conforme va anar creixent la cosa, es va convertir en una qüestió fins i tot delicada, no? Perquè mantenir un nivell d'higiene i de seguretat en l'alimentació, etc. Però al començament, l'època que feien, que cuinaven, doncs una de les coses que feia era el grup o la persona que decidia les receptes, el que anaven a cuinar, havia de fer les transformacions dels llibres de receptes a les quantitats que necessitaven en funció de la quantitat de gent que havia de menjar. I en aquí, el de l'esquerra, està fent precisament això, acompanyat d'una educadora, està fent els càlculs amb un material concret, no? d'operació, que no passa, perquè aquesta és una de les qüestions que està molt basada, però amb transformacions, en idees Montessori. Montessori, per llàstima, s'ha quedat reduïda en aquest país i en aquest món, pràcticament a tot arreu, a l'etapa de l'educació infantil. I Montessori tenia un material matemàtic per a nens més grans impressionants i un plantejament absolutament excepcional de com viure el procés matemàtic a partir de la vivència concreta del que significa l'operativitat, no com a abstracció, sinó com a mostració i com a procés que tu vas extraint a poc conforme vas sentint el procés de curiositat. Quan vingui la Maratònia Canals li pregunteu. Bueno, li pregunteu, no? Segur que parlarà d'això. I en aquí està fent amb material, com podeu veure, que és de fabricació casolana, està fent això, no? Un procés d'operació, la que sigui, per traduir la recepta a les quantitats que necessiten. Una altra idea, aprenentatge orgànic. Això és un invento meu, lo d'aprenentatge orgànic, eh? No li feu cas. Però què vull dir amb això? És com entendre que hi ha un procés poc respectat de l'aprendre que té a veure amb la mateixa manera en què es despliega el procés de vida, el procés orgànic de creixement que té una estructura de relacions, que no funciona d'una manera com compartimentalitzada, que vas creant. D'això en tenim experiència quan pensem de les coses que aprenem del viure, de la vida, del món i d'això fora de l'escola. Quan pensem en això, tots sabem que hem après així. D'alguna manera, si no fos perquè hem après fora de l'escola, el de l'escola no ens serviria per res, no sabríem què fer. Perquè, clar, com funciona el món, què és el món, quines coses hi ha en les relacions, en les estructures, en el que pots per tenir de base de on vius i què són les coses, és perquè ho aprenem fora i d'aquesta manera. I això, el com aprenem, el com ens fixem i en quines coses anem construint com a hipòtesis del món, de com són les coses, de com les expliquem, de què passa en les relacions, en la natura, en el món, en la política, en els diaris, en les estrelles, on sigui, aquesta comprensió que anem elaborant de vegades d'una manera diferenciada i separada, potser del que s'aprèn a l'escola, i fins i tot com dos mons que no es toquen, a l'escola tu t'aprens una cosa, però tu a la teva vida vius una altra i funciones amb altres criteris i comprensions. Doncs la idea és aquestes escoles cuidant això, que el que es dona com a procés natural, que no deslliga el que aprens de la manera en què anomenes les coses del món, això és el que d'alguna manera es cuida en aquests processos, que les experiències, oportunitats, recursos i materials que posen a l'abast dels nens i nenes puguin ser experiències, materials i recursos que permetin això, desplegar-te a la teva manera, en les teves possibilitats, en les teves connexions, anar formant la teva teranyina que composa la teva comprensió del món amb l'oportunitat de tenir un lloc que t'enriqueix aquestes oportunitats. No? Llibertat i responsabilitat. D'això ja deia alguna cosa abans, però ja ara recuperaria. No? Jo he vist també que l'experiència de nens i nenes que van a un lloc on no li diuen el que han de fer, sinó que són ells qui han de decidir i han de dir què volen fer i com volen estar i com, què fan amb el que passa i com resolen les dificultats, que ningú els hi soluciona la vida. Jo diria que pels nens, com a experiència, de vegades és més dura. Conec escoles, com la de Pelouro, a Galícia, on la vivència d'això és difícil i dur. Ningú li treu les castanyes del foc. I allà s'han d'enfrontar a les situacions i han d'assumir les responsabilitats del que passa. Recordo un nen que va anar al Roure quan ja tenia 10 anys, havia anat a una escola convencional, i quan portava una setmana absolutament perdut i desconcertat, li va dir a la Begoña: és que a mi mai m'havia preguntat ningú que jo què volia fer. I no sabia respondre's, perquè la resposta no és que faig com si fos una cosa d'allà, és respondre a tu mateix: i jo què vull? I de cop se frotava, com que ja era més gran, podia pensar sobre això que li estava passant. Podia: mai m'he trobat en una escola i jo decidí, ara vinc aquí i decidí jo què he de fer. Bueno, lo del tobogán, d'alguna manera, no? Ell havia renunciat a fer-se càrrec de si mateix. No? I jo crec que és important aquí, és una idea de llibertat que no és ideologia, no és, i n'hi ha d'escoles d'aquest tipus que són d'ideologia anarquista, com Paideia, a Mèrida, i fan clara defensa i atribució d'això. I jo, sincerament, no m'identifico amb aquest plantejament. No és una qüestió per mi d'anarquisme, com de qualsevol opció d'explicació del món que ja està feta i ja està construïda i tu l'has d'assumir i defensar. La idea de llibertat que hi ha aquí és una qüestió, en el fons, molt íntima, on l'experiència de relació del grup, del que ja tens a fer, et posa en la necessitat de buscar-te a tu mateix d'una manera conscient o inconscient, no? Perquè en nens petits això no es produeix com una manera racionalitzada, no? Simplement estàs en la situació on tu has de resoldre, has de dir, has de decidir, i on t'has d'enfrontar amb el que ha passat i el que fas amb això. Veig també això, no? Un respecte profund per la infància, per intentar entendre què mou la vida de cadascú. Què hi ha com a possibilitat, com a força, com a iniciativa, com a misteri, no? Però què hi ha com a dificultat, com a conflicte encallat que aquest nen necessita viure, el que li permet desencallar, etc. No? I una oportunitat per a les famílies. D'això, igual us en parlo una mica després, però en principi sí que diria que quan, primer, que la gent que decideix portar els seus fills a una escola així ha pres una decisió arriscada i complicada i no fàcil, sempre de sostenir, no ja en la relació amb el teu familiar que et diu: però estàs boig, què fas amb el nen? No, on el perdràs, no? Fracassarà en la vida, no sé què. Però a part d'això, és que és una opció arriscada per tu mateix, perquè al cap i a la fi estem fets del que estem fets, que és que tots hem sigut pujat amb un tobogà, no? I de cop voler canviar aquest xip és més fàcil dir-ho que obrar en conseqüència. I caus en paranys, en trampes que et fas tu a tu mateix, en pors, moltes coses. Però quan tu decideixes fer una cosa així, d'alguna manera estàs decidint assumir una responsabilitat també sobre tu, sobre qui vols ser tu com a pare o com a mare. No? I per tant, hi ha tota una recerca aquí per fer. No? Una recerca que té una mica a veure amb alguna cosa que us volia explicar sobre la meva experiència en relació amb això. Perquè jo no estic ni em vaig ficar en això perquè vaig fer una opció ideològica i un dia em vaig aixecar il·luminat i vaig decidir que el meu fill hauria d'anar a una altra escola, no sé què. En realitat, jo pel que he pogut veure, la majoria de la gent no és així com fa aquest recorregut. Com anem de temps? No és així com fem aquest recorregut. De fet, us explico una cosa breument, tan ràpid com pugui, perquè veieu un recorregut que vam viure nosaltres, com a, la meva dona i jo, com a parella, quan anava a néixer el nostre fill, però que he vist que és molt repetit en moltes històries de moltes famílies que han anat al roure. Quan la meva dona estava embarassada, va tenir la sort d'anar a aquests cursos que fan llevadores per a preparació al part, que li van a començar a plantejar una sèrie de coses que ella no s'havia, ni jo tampoc, no s'havien plantejat mai, sobre el tema de, per exemple, de la cura del primer moment, de la lactància i de com cuidar el procés de lactància, donar el pit, en una època que no fa tants anys, fa 14 anys, però això, la veritat és que ens agafava una mica de nou. Això ha canviat, en poc temps ha canviat molt, no? Però en aquest moment, la meva dona arribava d'aquests cursos que em deia has de venir un dia perquè jo ja m'estan plantejant coses que a mi no se m'havien acudit mai. I vaig anar un dia i jo vaig veure unes llevadores que jo vaig dir que eren un hospital de Barcelona, jo vaig dir que això era la teoria del canvi suave, li deia jo, perquè estaven revolucionant tot l'apartat de maternitat i de part en allà, però no per la via de la confrontació, sinó per la via d'introduir un altre preguntes i pràctiques en el que feien que de cop anaven transformant situacions. Anaven tenint conflictes també, no? Perquè hi havia un sector de la infermeria, de les llevadores, que tampoc compartien, però era això, el canvi suave. No la revolució, era el fer i un fer que col·locava d'una altra manera les coses. I entre les coses que van venir en això, va anar de cop en què ens van veure fent un curs de massatge infantil, quan el nostre fill acabava de néixer, perquè de cop comences a descobrir, a partir de lligar-nos, sobretot la meva dona, que era la que tirava del carro, jo no, eh? Jo vinc aquí a xerrar, però és ella el que hauria de venir. Era ella qui tirava del carro, qui deia, hem d'anar a la reunió de l'ACPAM, que és l'Associació Catalana per l'Alletament Matern, perquè allà m'estan dient unes coses, que anem allà, i comencen de cop a plantejar qüestions, això, què significa? Què significa tenir cura d'un nen petit? Com ens ho plantegem? I clar, començaven a sortir preguntes. Surt un curs amb una proposta molt interessant de massatge infantil, que jo pensava que era això d'anar a toquetejar el nen, i clar, resulta que això és una part, però les preguntes que et començaven a plantejar al respecte al toquetejar el nen, de cop me recordo, la meva dona també es dedica a educació, tots dos tornaven a casa prenent apunts i tornaven, perquè clar, de cop no només ens canviaven cert plantejament sobre què era tenir cura del nostre fill, sinó de cop ens veiem replantejant-nos moltes coses sobre la nostra feina. No? Total, que a partir d'aquí, la que ens feia el curs de massatge infantil diu, conec amb un home que es diu Cristóbal Gutiérrez, que vol fer un curs sobre crecer con los hijos. El títol ja dona una idea. No com crecen los hijos, sinó los hijos es una oportunidad para crecer tú. No? I la meva dona va dir, anem a la presentació del curs. Anem a la presentació del curs i jo us juro que jo no vaig entendre res. Però la meva dona va dir, aquest curs el farem. I jo dic, bueno. Un curs que va durar tot un any, que seria complicat de resumir i no és el moment, però que a partir d'aquí Clar, la qüestió és, mentre havíem començat a portar el nostre fill en una guarderia, i això va ser una bogeria. Va ser una bogeria perquè li volien ensenyar amb un flanerograma, quan tenia 9 mesos, li posaven els núvols, el sol, les estrelles, perquè era una escola molt bona, que des de que tan petits els hi ensenyaven coses, no? El meu fill mai s'havia posat malalt i va agafar 39 de febre, i quan portava 3 dies, perquè la meva dona li acompanyava els primers dies i em deia, jo no entenc el que estem fent. Jo deia, home, és normal que plori, doncs, com tots, no sé què, i així se socialitza, aquestes coses que diem. I quan vam entendre que el que estàvem fent era una cosa que el nostre fill no podia assimilar ni assumir per qüestions que, a més, amb el curs vam poder entendre. Un nen que no és capaç ni de posar-se dret, no és capaç d'entendre, que no és capaç d'entendre el concepte de temps, que si no es pot posar dret, ell no pot assumir una mínima autonomia personal i que, a més, no pot entendre que tu te'n vas i li dius que tornes d'aquí una estona. Això no, ell no té sentit per ell, no ho pot entendre. No? Total, que van decidir que fora, van passar la malaltia primera del nostre fill amb 39 de febre, però i van buscar altres maneres de solucionar les nostres necessitats laborals, que no signifiquessin ni portar-lo a un lloc estrany, ni tenir-lo allà amb una mainada de gent i que ell no pot entendre res, que el deixés allà abandonat, i a més, en la sobra, volent-li ensenyar els núvols i les estrelles. I clar, el que van començar és, sobretot la meva dona, ha apretat el Cristóbal dient amb la seva parella, que era la Begoña en aquest moment, que li va dir, per què no feu alguna cosa en funció amb el que esteu defensant? I va ser així com es van animar a fer aquest espai a Barcelona, que va ser la Casita, que encara existeix, el porten ja una altra gent, es diu La Caseta, ho han traduït ara al català, està al barri de Gràcia. I a partir d'aquí, la Begoña, conforme passava el temps, ella volia fer un salt a nens més grans i fora de Barcelona. I és com va néixer lo del Roure, i nosaltres ens hi vam afegir, vam deixar de viure a Barcelona, ens vam anar al Penedès també a viure allà, i al començament era tota una aventura perquè feies de manobra, de taxista, de cuiner, jo he fet de totes aquestes coses, i una mica d'intentar lo d'educador també a estones, en tota una història molt interessant, amb molt de detalls i coses interessants del que passa en aquest moment i com es viu, però seria llarg d'explicar. I el que m'interessa és mostrar això, no? Per nosaltres això va ser tota una aventura personal que se'ns va presentar a les portes, que jo hauria dit que no, perquè me podia la ideologia, escola pública, no sé què, socialització de los niños, no sé quanto, no sé què, totes aquestes coses que jo les tenia ben fixades i que jo no podia deixar-me, no? De cop veia que em trontollaven els principis i que jo no podia saber què fèiem això. Però la meva dona ho tenia clar, i bueno, en aquest moviment vam anar reconduint, recomposant, i recomposant no només què fèiem amb el nostre fill, sinó què feia amb la nostra professió, no? De com estàvem pensant, jo que em dedico a la formació de mestres, jo què estava fent, què estava defensant i com ho estava fent. Què passa aquí? Aquest és el Cristóbal, precisament el del curs de Crecer con los Hijos. I us volia plantejar aquí algunes escoles, com la del Roura, aquesta altra, o Pelouro, de Galícia, que és una escola que té també com 30 i pico d'anys, i on hi ha, sobretot en aquí, va començar sobretot treballant amb nens i nenes síndrome de Down, autistes, etc. I és una escola on hi ha, com diuen, és normals i de tota mena, no? I es diu una escola per a tots, no? I però és una escola que té característiques semblants a això que us estic explicant, no? Però amb una valentia molt especial per assumir conflictivitats i situacions que no tots estem preparats, no sempre, per a poder entomar, no? Poso com a exemple Ojo de Agua, perquè és una altra escola que també té una història de, semblant a la del Roura, dels mateixos anys, està a Alacant, en un poble d'Alacant, ara no me'n recordo. No és, bueno. N'hi ha una sèrie d'escoles, ara, d'escoletes, que estan iniciant, que són projectes normalment encara no molt definits tots o els més definits estan només en nens petits fins a 6 anys, n'hi ha alguns que estan en escoles en edat de primària. Es diu la xarxa d'educació lliure i ho podeu accedir, però tenen una web i hi ha tota una llista de distribució, si us interessa us podeu connectar. Això. Però us volia també plantejar algunes altres escoles, com aquesta del PESTA. El PESTA era una escola, ara seria llarg també d'explicar la història, la foto de baix és del PESTA a l'Equador, que jo hi vaig estar, hi vam estar tota una colla de gent ara a Setmana Santa, allà. Ara us explicaré una miqueta d'això. Però n'hi ha d'altres, per exemple, a Albany, a prop de Nova York, hi ha una escola que a mi em sembla que és molt interessant com a plantejament, que es diu Albany Free School. És una escola urbana, al mig de la ciutat, amb un procés de fa molts anys, amb una història de començament semblant al que us estic explicant respecte al roure, i amb un procés molt interessant, però molt diferent a les altres, no? I si l'interessa, la revista Quadernos de Pedagogia, al desembre del 2004, hi ha tot un recull d'experiències i surten algunes d'aquestes, el Roura, o Pelour o no, el PESTA, el Albany Free School i unes quantes més, alguna, els Donyets, una de València i algunes més. I allà hi ha més informació de més escoles. Una que a mi m'agrada molt com a experiència és aquesta, la First Street School, que és una escola que va néixer als Estats Units, va durar 2 anys, als anys 60, però va ser una experiència en un barri marginal de nois i noies amb molts conflictes, en un barri molt degradat d'immigració de porto-riquenys, amb navalla, perquè us feia una idea, no? Però una escola, en aquest sentit, lliure, en el sentit de que no hi havia cap, no hi havia obligació de l'assistència, i hi ha un llibre molt interessant que es diu Les vides de los niños, un llibre de difícil recuperació perquè està descatalogat, però igual a la biblioteca el teniu, l'hauria de mirar. Jo tinc una fotocòpia que la faig circular perquè és molt difícil, però és un llibre molt interessant perquè està escrit per un dels educadors on explica tant el que anava passant en el dia a dia, una vida, aquesta història sí que era d'una vida difícil, però en una escola amb trets i característiques com us he parlat en general, i amb un anàlisi de què passava amb aquests nens, com els cuidava i els miraven, com els tractaven, com s'enfrontaven a les dificultats, com fracassaven i com se tornaven a aixecar, molt, que jo crec que és un llibre per aprendre educació des d'una vivència concreta, però des d'una vivència que respecta els nens, però a nens que estan passant moltes dificultats i que intenten donar-los oportunitats de viure, però que no passen per l'ensenyitis, la missió i el control, que és, jo trobo una cosa increïble. No tenim temps per parlar-ne, però us volia ensenyar una mica el PESTA, l'escola aquesta de l'Equador. I tenen un documental que es pot aconseguir on explica amb molt de detall tota la idea pedagògica i de com funcionava tota l'escola del PESTA. I tenen també, em sembla que són ja 4 els llibres que hi ha publicats a Espanya, de tota l'experiència del PESTA, però és una escola que en una situació molt difícil, econòmica, com a l'Equador, amb una situació també d'una escola que encara que estava reconeguda no tenia cap aportació ni ajut i que es va convertir en una situació tan difícil de sostenir que van començar a, cada vegada tenien més gent, o sigui, hi va haver un moment en què el 80% de les famílies no pagava i sostenien l'escola el 20% de les famílies, fins que hi va haver un moment que la situació es va posar tan impossible, que van passar a un sistema d'economia alternativa, es van sortir del dòlar, perquè a l'Equador l'economia està dolaritzada, i van començar a plantejar-se una qüestió molt més exigent respecte a l'educació. I van tancar el PESTA i van crear el que diuen els CEPAS, centros, la idea és centros per a l'activitat autònoma. Bueno, la idea és aquesta del que volen dir amb lo de CEPAS, i és una idea que ells pensen sobretot més radicalitzada que el que poden ser aquestes escoles que estan parlant, perquè sobretot el que fan és crear espais i ambients que tenen una sèrie de recursos i oportunitats, però són les famílies que es fan càrrecs dels nens. I ells cada vegada més estan estenent aquesta idea per moltes comunitats de l'Equador, i a més no només amb el tema de l'educació dels fills, sinó també amb l'economia alternativa. De fet, jo us poso aquí aquestes dues, perquè aquestes són, quan estàvem allà, aquí les fotos les feien sense que hi haguessin nens i nenes, perquè no ni volien ni em semblava bé, però perquè veiés una mica els espais i els materials. Però això és un CEPA d'una comunitat indígena que van fer aquí, en el que diuen el sistema de Minga. Minga són les feines que fan en col·laboració gratuïta diversa gent que vol col·laborar amb una obra de necessitat per a un grup, no? I aquí, entre totes les comunitats que estan integrades en el sistema d'economia alternativa, que li diuen ecosimia, en vez de economia, diuen ecosimia, i tenen un sistema que funciona sense diners, tenen una moneda simbòlica, però no té cap valor d'acumulació ni de res, simplement d'adonar-se dels intercanvis que fan, i en aquí i tenen tot el material i el CEPA que hi ha d'origen de la comunitat que va crear l'escola està fent tota aquesta distribució de material i també s'encarrega de formar els educadors a les famílies, perquè clar, quina relació crear amb el material i com fer-lo servir perquè no torni a aparèixer la instrucció, com seu que jo t'explico que has de fer, doncs hi ha tot un procés d'aprenentatge amb l'ús de material que ells cuiden també, etc. I em sembla que fora de fotos el que us dèiem, com ens posem, no?, a fer coses, no? I aquí es veu com es col·loquen quan volen fer coses, no? Bé, el que deia, per mi l'important és si una altra escola és l'oportunitat de pensar una altra pedagogia, no? Una altra visió de la infància, un preguntar-nos qui volem ser com a adults davant els nens i nenes, un posar primer de tot què és viure, què hem de cuidar del viure. Una connexió sempre personal, íntima, en l'aprendre, sense dissociar el procés de fer i el procés de dir, com anomenem el que fem, com el coneixement no passa a ser una abstracció desvinculada de nosaltres. Viure amb el propi cos, que em sembla que és una cosa que cada vegada costa més, no només a les escoles, sinó amb el món que estem creant, que només busquem modes d'excitació mental i no formes de viure des del cos, no? No hi surt foto? Aquesta és la Begoña, la directora de l'escola. Em sembla que això és important, perquè estem en un moment que, a més, s'estan donant casos d'escoles públiques que estan prenent inspiració en experiències d'escoles alternatives. N'hi ha una, jo no dic que no n'hi hagi més ni que sigui la més interessant o no, és que la conec, no? N'hi ha una a Ripollet, que es diu l'escola El Martinet, on i tenen un plantejament absolutament fora de l'escola convencional, i és una escola pública de recent creació, té 4 anys, sembla, l'escola, i estan intentant tota una altra forma d'entendre els espais, les relacions, el que fan, no? Que jo crec que és també un exemple de com pensar una escola d'una altra manera, també potser no simplement com evadir la nostra imaginació, sinó com també posar en marxa possibilitats i processos. Sí, 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 ja està. Doncs aquí, veus, això ja és la despedida, els nens marxen i nosaltres també.
Ai. Encara no, perquè hem de parlar aquesta gent.
Doncs aquí acabo. Així que, si voleu...
10 minuts.
Només? Hosti, m'he menjat el temps.
Pregunto econòmicament, com us ho feu? Com es va fer?
El roure?
Sí.
Les aportacions familiars són les que sostenen, amb una circumstància especial i que va ser l'oportunitat d'or. La finca va ser pràcticament cedida per una mecenes per al desenvolupament del projecte. Si no, hauria estat inviable. O sigui que són també situacions que apareixen. Són, jo no soc professor d'allà, em sembla que 6. Jo diria que són 6 ara.
No començàvem quan eren 5 o 6 nanos?
2. Amb col·laboracions puntuals de la Remei i jo, la Remei i la meva dona i jo, però 2. El Cristóbal i la Begoña.
Aquests nens quan tenen 12 anys ja acaben i tal, després què?
Després, a veure, després van... l'experiència fins ara. El primer any van sortir 2 i van anar amb un institut concertat d'ESO, només tenia ESO, amb una població propera. L'any següent hi van sortir 2 més, i en aquí ja era el meu fill un d'ells, i van anar al mateix centre. I el següent any, una mare del Roure, que tenia amb un d'aquests fills a la secundària i que li començava un altre, i que ella, que havia estat professora d'un institut, juntament amb un equipet que es va formar, va decidir doncs muntar una història que podíem dir d'educació a casa, amb un equip de 4 o 5 professors sons i uns quants nanos, i fins ara s'hi han apuntat tots els que han anat sortint del Roure i algú més. En total, ara, en aquest any, són 14. I és com... secundària a casa. Digamos-li així, però és que és una situació encara fràgil. Diguem que la manera d'anomenar-lo per evitar conflictes és homeschooling, però bueno, però en realitat també es podria dir, és una escoleta molt petita, i tan petita es fa en una casa particular.
En tot cas, potser com es va fer aquesta transició d'un institut convencional a una situació?
Mira, de la manera, jo de vegades em sorprèn, perquè sembla que vivim en un sistema absolutament controlador, que no pots fer res que se surti de la llei, i després ho fas i no passa res. El meu fill mai havia estat escolaritzat oficialment. La primera vegada que ho va fer va ser quan va començar primer de l'ESO, i allà, com que no tenia expedient escolar, li van obrir un expedient d'això del Ministeri, com es digui, el llibre d'escolaritat, i ja està. A l'any següent, al final, vam dir, mira, que és que marxem, perquè això, perquè a més s'agafa molt lluny. Ah, molt bé, ja està, marxem, ningú va dir res. En quin nivell?
La graduació que ja tenim.
És que... sí. Cada nen és una història, perquè cada nena porta una seva vida, amb una circumstància, amb no sé què, com a tot arreu, no? El meu fill Hi va anar amb moltes ganes, tantes ganes que nosaltres li vam dir, perquè ell és nascut al final d'any, li vam dir, escolta, per un dia pots quedar-te un any més al roure, i ell va dir que de cap manera, ell volia anar a l'institut, ell tenia unes ganes boges de provar una altra cosa, d'experimentar el món, de sortir, és que, bueno, doncs se'n va anar. I per ell era tota una cosa molt, molt curiosa de com ell volia integrar-se allà, provar d'alguna manera, per ell era una aventura, però una aventura que li creava un neguit, clar, és tant com sabré jo, no?, perquè era tot nou. Bueno, per això també els hi passa als meus estudiants quan van a la universitat, no?, però és nou, no sé què, podré jo, sabré jo viure per adaptar-me, no sé què, però ell igual, no?, però més petit. I al començament, doncs, ell, clar, primer, era la primera vegada que ell se passava tantes hores assegut en una taula, que sortia al dematí, no tornava fins al vespre, i a més deures, no? I a més deures d'aquests que diu, escriu tres pàgines per assenyalar els verbs que tenen no sé quina particularitat. O sigui, que els podies haver assenyalat al llibre, però s'ha passat tres hores, tres pàgines escrites, és a dir, molta feina que no aporta res, però que li tenia tota la tarda ocupat, no? Bueno, seria molt llarg d'explicar moltes aventures i moltes coses. Però ell tenia tantes ganes i volien sortir-se amb tanta passió que, bueno, quan va arribar bueno, explicava cada dia absoluta bogeria del que veia del món dels nens i nenes i dels profes, no? Cada dia es feia un repàs de com era. Ell sempre li han encantat els animals i estudia sempre molt això, i la seva manera d'estudiar tot el món dels animals és que se'ls apassiona, se'ls viu, se'ls fa fitxes de no sé què, i després comença a dir-te, mira, aquest és el que més m'agrada, i després aquest, i després aquest, i se'ls posava per ordre del que t'agrada i t'estava explicant la història d'aquest animal. Amb el profe i amb els nens al començament feia el mateix, anava a dir, saps quin és el que més m'agrada? Aquest, perquè li passa, i després aquest. O sigui, necessitava catalogar aquest món que ell no entenia, no? Però quan arriba la primera avaluació, es sorprèn de que havien aprovat, em sembla que 4. O sigui, sí, em sembla 4 o 5, una cosa així, i la resta havia suspès. I ell això li va deixar, però clar, li va deixar d'una manera molt fotuda, per a mi, no per a ell. Ell estava molt content, però jo estava veient que clar, això el que feia era com sentir-se superior. Soc dels pocs que ha provat. I jo aquí, aquesta murria, no? Totes aquestes coses, dic això perquè sembla que podien dir, com es va adaptar? I jo diria, sí, massa. I va haver un moment que, clar, quan ell va veure que se'n sortia, va haver un moment que ja era claríssim que la qüestió, es va fer un especialista en fer promitxos. Sí, diu, he tret un 3 en castellà. I això, com ha sido? És igual, no lo sé, és igual, però la media me sale aprobado. Porque mira, tengo un medio punto que me subió un día por no sé cuánto más. Luego, como resulta que le he hecho el ejercicio no sé qué, pum, 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 me feia el promig i sortia aprobat, per tant, és igual perquè tinc un 3. La qüestió no és perquè tinc un 3, sinó si me surt, si aprovo o no aprovo. O sigui, se'n van sortir, en aquest sentit, però va perdre la passió per llegir que tenia, li va costar tot un trimestre d'adaptació a segons quines coses després de la nova experiència, i havia creat unes relacions absolutament recargolades, perquè era la manera de treure pressió, amb alguna companya que tenia fins i tot del roure, i va estar arrossegant una història absolutament recargolada, és a dir, tot el sistema de pressió el va treure per on podia. Se'n va sortir en el joc dels promitxos, i va treure la merda per on va poder. Se'n va adaptar? Doncs no sé. Com li va anar? Doncs feu la valoració. Va provar? Sí, però a mi què m'han de dar? No pensis que m'ho sé molt bé, eh? Més o menys, a veure, ara com que són tants, han separat dos espais. Els espais del, no sé si li diuen dels petits i dels grans, però d'alguna manera de 3, 7 anys i de 7, 8, 12. Perquè veien també que es donaven dinàmiques. Això, hi ha una cosa molt flexible sempre, o sigui, cada moment, depenent del que està passant, estan replantejant tota l'organització i el funcionament, no hi tenen una estructura inamovible. No? Aquest any estan funcionant així, perquè veien que hi havia com una necessitat en un grup tan nombrós, hi havia una dificultat de conviure amb interessos tan separats en un extrem i un altre quan n'hi ha tants. No? I van decidir de fer com dos espais bàsics identificats, aquest és l'espai dels grans, aquest és l'espai dels petits, o els espais dels grans i dels petits. Això significa també construcció i obra, que hi ha contínuament, ja sempre està en construcció físicament l'escola, perquè sempre s'estan fent ampliació, arreglos, quan hi ha una mica més de recursos per fer no sé què, se'n van fent. I jo, per el que sé, més o menys sembla amb una, la reuni, que li diuen, la reunió, i en allà, doncs, no sé què fan, tenen una reunió, i després, cada dia, i tenen diverses estructures. No sé si heu vist que en alguna foto es veia que tenien com una taula en el, de tasques de neteja, d'endreçar, de lo que sigui, que distribuïda per qui li toqui, etc. Després hi ha tota una proposta de tallers per cada dia que fan els profes o els educadors en allà, i fan propostes d'activitats que es poden fer, més activitats que són d'alguna manera obligades en el sentit perquè fa possible el funcionament, en aquest sentit dic del que és la neteja i les coses bàsiques del conviure i d'organitzar un espai. I però això, com a proposta de tallers, em sembla que igual els ocupa una hora o dues, com a molt. Jo crec que com a molt així, i els ocupa el que s'hi vol apuntar. I la resta estan allà fent activitats diverses en funció dels seus interessos, dels seus jocs, del seu espai lliure, de temps que s'organitzen com volen. De vegades surten històries que tenen a veure amb interessos que ells porten, i va a temporades, i va la temporada de les cabanes, i allà no se'n fan més que cabanes. I va haver una època, me'n recordo els últims anys, que els hi va donar per avions de paper. I feia, perquè sou un dels educadors, i va portar, que era físic, i va portar tota una història sobre avions de paper, perquè amb avions de paper i diverses modalitats hi mostrava moltes coses de com funciona, moltes coses molt curioses. No? Però els hi va donar la dèria d'avions de paper i n'hi van estar allà, ni t'explico, la temporada d'això. I quan hi entra una dèria, els hi dura fins que se li acaba. I després, i com dic, i tenen propostes de taller, però fonamentalment són ells i elles qui se'n fan càrrec del seu espai d'activitat tal com volen. O sigui, això que nosaltres li diem jugar, i que és viure, i de vegades poden ser coses que poden estar fins i tot més lligades a activitats concretes que els interessa del món del que típicament diríem escolar, com per exemple, per una història que va aparèixer, es van posar en contacte amb una escola de Canàries l'any passat, i es va crear espontàniament un sistema de correspondència escolar. I hi va haver de nens i nenes, sobretot de nenes, que se'n van enganxar molt amb aquesta cosa d'escriure cartes on s'explicaven les seves vides i li escrivien amb aquests nanos de l'escola. D'altres, me recordo fa 3 anys, em sembla que va ser, hi va haver un grup que tota la biblioteca van decidir que estava molt desinteressada i que no hi havia manera d'enterar-se. Total, i van fer una proposta d'organitzar la biblioteca i van muntar tot un taller d'organització de biblioteca que va ser una iniciativa de les nenes, dos sobretot, de les més grans, que ara aquest any ja han passat a l'altre, ja han acabat allà de roure, dues nenes sobretot, i van muntar tot un sistema en el que van enganxar els mitjans per poder tenir un sistema de préstec i d'organització de la biblioteca que va ser molt interessant, perquè això va significar que se van mirar tots els llibres de la biblioteca per veure com podrien classificar-los, van idear un sistema de classificació i van idear un sistema de préstec. I tot va ser una iniciativa amb l'acompanyament d'una educadora d'això. Ho dic com un exemple d'una qüestió que pot passar, però poso aquest exemple com podria posar un exemple de l'època que els va donar per fer arcs. No? I van tenir allà, i a partir del tema dels arcs va venir una història, una proposta d'estudiar la prehistòria, però la idea de la prehistòria va ser de l'educadora, però ells ho van lligar amb la dèria dels arcs, i a partir d'aquí hi va tot. O sigui, que hi pot haver una decisió dels adults, una dels nens, una confluència i aprofitament de coses, o en tot cas viuen el que volen viure i fan el que volen fer, i a partir d'allà el que neix.
Per als educadors.
El paper dels educadors és acompanyar, estar atents, veure què passa, què significa, veure com es relacionen, com intervenen, i està acompanyant això.
Que no cal que siguin mestres?
No cal que siguin mestres. Una altra qüestió és que ara que estan en un procés de veure les qüestions legals, saber com es resolen, doncs clar, demanen que siguin mestres. Però la idea per a Begoña sempre està claríssima. A ella li és igual el currículum. La qüestió és, sap estar amb els nens? Té alguna cosa pròpia per compartir amb els nens? Sap estar amb ells? M'és igual si ha estudiat o no ha estudiat. Però això no vol dir, n'hi havia una pedagoga, ara no hi és, hi ha hagut un físic, ara gent que no sé ni si té estudis o no que té, jo no sé, ara n'hi ha de mestres, de titulació de mestres, n'hi ha ara 3-4, només una especialista en ciències mediambientals, que és d'aquí de Girona, i gent diversa, però ja dic que la preocupació fins ara no ha estat mai la titulació, sinó el que tenen de propi. Ara comença a ser la titulació també una necessitat.
Amb la teva concepció i amb l'experiència viscuda, tu penses que l'escola té una comesa específica i en tot cas diferent d'altres espais educatius?
Què vols dir altres espais educatius? A veure, jo diria que no, ara de matiso, jo diria que no. El problema és, jo crec que una de les preguntes interessants és què han perdut les famílies en la institucionalització de l'escola. Que aquesta és una pregunta que també jo he descobert que no em feia. Jo acceptava, com el tobogán, jo acceptava el que això no era meu i jo ho donava, i semblava que se'n feien carrer de mi. Però això també ho penso de més coses. Què ha passat en la institucionalització de la salut? Que ens deixem de fer càrrec de nosaltres mateixos. I a més hem acceptat un sistema de salut, de malaltia i de concepció de la vida i de no sé què, que no ens fem càrrec. Sembla que al meu cos li passa alguna cosa i algú em fa alguna cosa i vull que em tregui això que em fa mal. I no em plantejo qui sóc jo en relació amb això, per què em passa i què he de mirar de mi mateix. Doncs igual que passa amb la salut, passa amb l'educació. I les famílies hem perdut, hem deixat o ens han tret, ens han pres una qüestió que igual ens ho podrien replantejar. I de fet, alguna d'aquestes escoles el que estan treballant en aquesta idea de que les famílies es plantegin més coses respecte a què significa assumir tenir un fill. Ara bé, jo penso que les escoles, és a dir, espais que neixen per fer-se càrrec d'un temps de vida dels nens diari, de X hores, és l'oportunitat de que puguin viure coses que difícilment poden viure amb una família. Per exemple, relacions més variades. Per exemple, espais que tenen al seu abast material, recursos i ambients que igual tu no pots crear o recrear a casa teva. I també és veritat que tenim la majoria de les vegades una dedicació i una per viure o per opció personal que ens impedeix poder-nos fer càrrec dels fills contínuament. Però això és una cosa que veiem totes aquestes oportunitats, i una altra és que pensem que nosaltres ens hem de desentendre, per exemple, de que el nen es posi en relació amb el món cultural. Jo crec que no hem d'abandonar això. El món cultural que cadascú té, i que cadascú pot posar a l'abast de l'altre, que no vol dir que tothom té tots els recursos culturals, etc. etc. En aquest sentit, jo crec que l'escola hi té també una oportunitat i una necessitat de posar a l'abast una sèrie d'oportunitats culturals que no sempre tothom té al seu abast. No? Això sí, ara bé, jo crec que no hem de confondre que l'escola podria ser un lloc on aprendre, i una altra és que això estigui deslligat del viure. Jo crec que el primer que hem de fer és viure, i aprendre ha de ser la conseqüència de viure. De vegades, la concepció que hem acceptat d'escola és que com anem a aprendre ens dissociem. I ens dissociem de que aprendre és la conseqüència de viure. El que ens hauríem de plantejar és quin viure és el que permet aprendre coses que tenen un gran valor cultural. Però quin viure és el que permet això? No com la vida la deixem fora i aquí ens dediquem a aprendre una cosa que s'ha dissociat de nosaltres i del viure. No sé si...
En cas de plegar, perquè això és una institució que tenim de nou, moltes gràcies i has vist que...
Gràcies a tots. Sí, ho sento haver-me allargat massa. Gràcies.